Ens tornem a retrobar en aquest espai tan especial que hem batejat com la formatjada, aquesta secció estiuenca que ens acosten des de l'obrador de Xerigots i que ens transporta a conèixer i aprendre tot sobre el món dels formatges amb el Jordi Bertran. Bon dia.
Bon dia.
Una secció, aquesta formatjada, que encetem sempre amb curiositats. I avui ens explicaràs una miqueta l'origen d'aquest formatge, no? L'ingredient bàsic, que és la llet.
La llet del formatge, no? Tenim diferents animals productors, però quan parlem de llet, és allò de... aquí comença tot. És a dir, sense llet no hi ha... Mireu, jo crec que amb el tema de la llet és molt important, sobretot, els animals, diguéssim, de quin animal seleccionem la llet, quina raça té aquell animal, quins orígens, quines pastures... És a dir, què us vull explicar amb això? Que és tot un món. Que és clar, que la vaca que pastura als Alps, encara que sigui de la mateixa raça que la que fem pasturar al Pirineu, la llet serà diferent. I que potser és millor que al Pirineu tinguem una raça diferent que als Alps, perquè s'adapta més bé, perquè menja una altra cosa, perquè produeix més llet, o perquè la llet que produeix és menys, però és més alta en matèria grassa i tal, i això ens farà un formatge més bo. Per tant, a vegades la gent... ho simplifiquem, no? Quan desconeixem el sector, ho simplifiquem i diem, mira, llet, i dius, bueno...
O de vaca, o d'ovella, com a molt, i cabra, i d'aquí no passem, no?
Ah, exacte.
Ja, una mica és com la vinya, no? Com condiciona clar. El paisatge i el clima i la meteorologia, el clar. Vi, i en aquest cas el formatge,
sí.
La llet.
Exacte. És a dir, nosaltres què busquem per tindre un gran formatge? Tindre un gran ramat que pasturi, que tingui un bon producte, una bona llet, ben adaptada en aquell territori, i quan te'n dones compte d'això, quan veus això, saps que d'allò n'acabaran produint una base d'un formatge que, si no t'equivoques, que si ho fas bé, acabaràs tenint un gran formatge quan l'hagis acabat, diguéssim. Per què? Perquè és que hem començat molt bé. És a dir, quan tenim un bon raïm, podem equivocar-nos i fer un mal vi, però és complicat. És molt més fàcil... Lo difícil és, amb un raïm normalet, fer un gran vi, diguéssim, no? Per tant, amb la llet ens passa el mateix. Són camins més o menys... Són sectors més o menys paral·lels, no? Quins animals podem utilitzar?
Vinga, aviam si ens sorprens.
Jo crec que sí. De moment, el titular el podríem posar allò... No totes... les llets de mamífer serveixen per produir formatge. Hi ha d'haver un requisit. Només ens serveixen les llets que tinguin caseïna.
Què és això de la caseïna? Em sona molt, però és no sabria explicar-t'ho.
És una proteïna que té la llet, però és la proteïna indispensable perquè la llet es qualli.
Sense caseïna, per tant, no hi ha formatge.
Ah, exacte. Pot haver-hi llet... però no podem fer formatge, diguéssim, Seria aquest el joc. Per tant, amb això, després t'explicaré una mica quins són aquests animals i què es fa al món. Jo, perquè us feu una idea, a vegades la gent pregunta, bueno, però es fa molt formatge de llet de cabra. Bueno, al Mediterrani, sobretot Catalunya, sí, molt formatge de llet de cabra. Però quan mirem a nivell mundial, la llet que hi ha, segons la FAO, la llet que hi ha al món, el 82% és de vaca. El 14%, sorprenent, és de búfala.
Ostres, sí, primera sorpresa.
El 2% de cabra, l'1% d'ovella, el 0,3% és de camells femella i el 0,7% són d'altres, com els cavalls, els llacs i tal. És a dir, aquest seria el repartiment de la llet que tenim disponible al món. Vale.
Doncs ens presentes aquests mamífers que ens donen llet amb caseïna que ens permet fer formatge?
Mireu, principal productor, les vaques. Vale? Les vaques, a més, són bones productores, produeixen molta llet. Perquè us fa una idea, una vaca produeix 30 litres de llet almenys, de promig, uns 30 litres, hi ha races que en fan menys, però hi ha un estudi que diu que més o menys la mitja són 30 litres al dia, durant 300 dies a l'any, diguéssim.
Bufa, són unes grans productores.
I dintre d'aquestes hi han diferents races que produeixen més o menys i que s'adapten més o menys a d'altres. Us explico alguna perquè és molt curiosa. Una raça que es diu Jersey, que és la d'Anglaterra. Si us dic que és aquella que és tota marrón, segur que hem vist la foto dels camps aquells del nord d'Anglaterra amb la vaca tota marrón. En canvi, si parlem, per exemple, de la frisona, és la típica blanca i negra, diguéssim, no?
Amb la taques, del nostre Pirineu.
La que veiem.
Si fas muntanya al Pirineu, no?
Exacte. Per exemple, cada una té característiques diferents. Mira, aquesta que dius del Pirineu, la frisona, és una vaca que té molt bona adaptació a diferents territoris. Per exemple, hi ha una vaca que es diu Normanda, que és la de Normandia, que fa una llet amb molt greix, ideal per fer camembert. Camembert de Normandia. És a dir, al final ens
tot
anem...
Tot casa, al
tot,
final.
Tot va casant, els territoris, el que dèiem, els paisatges, els animals que hi ha, el que... És a dir, tot acaba més o menys quadrant. Hi ha una altra molt típica, una mica més peluda, marrón també, molt, molt ferma, una mica més gran, que és la Simmental, que és la típica vaca suïssa.
I les ovelles, també és tan ric el...
Bueno,
com les vaques?
Les vaques feien 30 litres, hem dit, al dia,
sí.
300 dies a l'any. Les ovelles, 2 litres durant 220 dies. Fixa't quina diferència.
Com clar, canvia.
Són més petitetes, però també són més petites, però el canvi és molt important.
Per tant, els formatges d'ovelles seran més cars?
Bueno, una mica més, sí. Partint d'aquesta premissa, de fet, ho són. Però també una sorpresa. La llet d'ovella té 3 vegades més de proteïna i 2 vegades més de grassa que la llet de cabra o de vaca. Per tant, amb menys llet, produirem més formatge. Perquè us feu una idea. 10 litres de llet de vaca, 1 quilo de formatge. 7 litres de llet de cabra, d'ovella, 1 quilo de formatge també. Clar, la llet és més intensa, l'animal és diferent. Aquí, també races diferents, pèls molt, molt diferents, és a dir, per exemple, la manxega, per fer el manxego, la latxa, per fer el gran Idiazábal, la sarda de Sardenya, per fer els pecorinos italians, diguéssim, no? La del Rocafort, una laucan, molt més peluda, molt més... És a dir, animals totalment diferents que al final dius, però si una té banyes, l'altra té barba, l'altra... Bueno, cada una adaptada a cada territori en funció d'on menja i què ha de menjar. I després, bueno, ja com a gran conegut, ens quedaríem amb les cabres.
El formatge de cabra, molt apreciat, també.
El formatge de cabra, perquè us feu una idea, el 95% de les cabres són a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina.
No s'ha anomenat Europa?
En tenim, sí.
Poquetes.
Però el 95%, és a dir, ens quedarà el 5% restant, Però produeixen també uns 3 litres durant 280 dies a l'any. Dir que la llet de cabra i vaca, com us deia abans, són les més similars i la de cabra seria una de les més ben tolerades pels humans. No estem parlant de formatge, sinó de la llet en si la tolerem més bé. Sorpreses. Arreu del món hi ha dos animals més amb els quals es produeix formatge de manera important. El camell, que centra més en les cultures nòmades d'Àfrica i Àsia, i les del llac a la zona del Tíbet.
Has tingut oportunitat de tastar formatge?
No.
Encara no?
Però ho desitjo.
Assignatura pendent, no?
Sí, ara ja tenim formatges dels Estats Units, no sé què, però la legislació europea Nosaltres tenim registre sanitari europeu, tal, homologat a Europa i tal. Portar formatges d'Àfrica és molt complex. No està...
A més, del Tíbet, igualment, no?
Del Tíbet jo crec que deu estar impossible ara mateix.
I aquesta llet, ja sigui de vaca, d'ovella, de cabra, de iac, es pot tractar de diferents maneres, no?
Sí. Mira, farem una barreja i així ens aprofitarem i parlarem del tractament de la llet per fer formatge, però també el tractament de la llet per beure, diguéssim. ¿Vale? Tenim la llet crua, ideal per fer formatges, és el que més ens agrada a nosaltres, tot i que també treballem formatges de llet pasteuritzada, que la pasteurització, que en parlàvem al primer programa, s'eliminen agents patògens de la llet, escalfant la llet a 72-75 graus durant 15 segons. Aquí el procés més important és que eliminem la listèria, que és una malaltia més complicada, sobretot és una bactèria que les dones que estan embarassades és de gran risc. D'aquí ve allò que sempre ens recomanen els metges, que les embarassades prenguin els formatges amb llet pasteuritzada. Per tant, aquí garantim que la listèria desapareix. A nivell de consum, la llet pasteuritzada és la més consumida als Estats Units, no com a formatge, sinó com a llet, diguéssim, als Estats Units, Canadà, Austràlia i el Regne Unit. És el que nosaltres trobem aquí a les botigues com llet fresca. Vale? Després tenim l'esterilitzada o operitzada. 150 graus, 200 graus, 2-3 segons. Això són els brics de llet. Això no serveix per fer formatge, ja.
Ho he perdut tot.
Té tan poques coses que ja no serveix per fer formatge. Serveix també per fer formatge, però queden molt suavets, la termitzada. 50-60 graus, 57-68 graus, 30 segons. Clar, aquí es redueix massa l'activitat enzimàtica i aquell formatge després ja no té... ja no és tan catxondo, ¿vale? I després la microfiltrada, que són uns filtres de membrana que separen microorganismes del formatge i que baixa molt la presència de proteïnes i, per tant, també queden uns formatges rarets. Aquestes dues últimes van més per formatges industrials, l'esterilitzada, que dèiem, és la dels brics, i la majoria de formatges es produeix amb crua o pasteuritzada, ¿vale? Independentment del tipus d'animal. Nosaltres treballem llet pasteuritzada, però majoritàriament és crua.
Anem a descobrir el formatge del dia. Què ens presentes aquesta setmana?
Tampoc m'he atrevit a triar-ne un, eh?
Segueixes amb les famílies. Aviam si llances, més endavant.
He triat el que són les pastes toves. I per fer-ho més bé, he triat, per poder-vos explicar una mica més de coses del món del formatge i del territori, això que tant hem estat vinculant aquests dos primers programes, no? He triat tres formatges de pasta tova, pell florida, aquesta pell blanca exterior, diguéssim, no? La que coneixem més seria el brie, i hem triat un Normanville, un formatge de llet crua de vaca elaborat a Normandia, França. Després, un brie de Meaux, que és a l'entorn de París. I després, un Montreig, que és un formatge molt similar, una mica més petit, però molt similar, produït a Catalunya. ¿Vale? En aquest cas, diguéssim, per què l'he volgut triar així? Per la intensitat dels tres formatges.
De menys a més?
Bueno, com més al nord, més fred, més intensitat. És a dir, els normands, que són homes de mar, diguéssim, és un territori dur i...
Gent feréstega, curtida, vaja, curtida.
No? Necessiten molta canya i necessiten molta potència. El Normanville és un formatge amb un fong molt més intens, molt més potenciat, perquè pugi l'intensitat i això, és a dir, calories, eh? Calories. Vull dir, que dongui energia perquè aquesta gent, abans no torni a menjar, passaran unes hores i gastarà molta energia. Per tant, són formatges tots que tenen diferents gustos de sotabosc, de bolets, allò que és una mica característic d'aquesta pell blanca, d'aquest fong, quan el formatge és així, no? A l'altre extrem, què he triat? Un Montreig fet aquí entre Osona i el Ripollès, diguéssim, formatge, el Moianès, perdoneu, el Moianès, fet de pasta tova, de coagulació mixta, amb crosta florida blanca, una textura cremosa, un gust una mica més dolç, una mica més suau de pell. Bueno, no, a Catalunya no necessitem tanta intensitat com a... No. Anem més a la platja i anem menys a treballar al mar, no?
El clima
és diferent, i la potència del formatge és diferent. Entremig, un Bridamont.
Home, déu-n'hi-do aquest, eh? És potent, també.
Estem a l'alçada de París.
Sí.
És a dir, no estem al nord, però déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
Bueno, el Bridamont és un gran formatge. El que tenim nosaltres és el guanyador del concurs de París el 2016, millor formatge Brie. És un formatge evolucionat que a nosaltres ens arriba verd, no? com els formatges que arriben a Xerigots, els comprem molt joves, i quan el posem al punt òptim de consum hem aconseguit que aquest formatge hagi proteolitzat, la proteòlisi és allò que es torna cremós per dintre, que s'aixafa una mica el formatge, es torna una mica més lleig, ja no és tan blanc, marroneja una mica la pell i tal. Pues bé, aquest formatge... posat així al punt òptim, el va portar el formatger i ha guanyat el concurs de millor formatge Brie a París. És a dir, guanyar aquest concurs per un formatger...
És el sumum, no?
L'Òscar o el...
Sí, sí.
No, és un...
I Òscar Gous, tu, igual, no?
Ah, exacte.
I escolta, aquesta crosta marronosa, la mengem o no? Sempre dubto.
Sempre. Tots.
Amb la blanca ho tinc clar, no? Però
quan
aquesta és més
mica...
evolucionada...
També. És a dir, les crostes dels formatges, les pells dels formatges artesans s'han de menjar sempre totes.
Artesans, això és important.
Sí. Industrials, per què no? Bueno, a l'extrem dels industrials tindríem el sombrero de copa o el mini baby bell, que si et menges allò vermell és terrible, eh? Pots
quina
acabar a l'hospital, no?
Silicona, no?
Però la majoria de formatges industrials, el que tenen és un bany d'una parafina, és a dir, es raspallen, es netegen amb unes màquines, amb aigua, s'aixuguen bé, i llavors es submergeixen amb una mena com de parafina que fa com un tancament. Amb això que aconsegueixen? Que encara que el tinguis molts dies en un supermercat, exposat o així, no torna a néixer el fong, no torna a sortir el fong, perquè no té oxigen, i per tant sempre es manté guapo. I és aquella parafina transparent que hi ha. Allò... Tu pots menjar? Sí, és alimentari. Però aquella pell no porta res.
No cal.
No cal. En canvi, en els artesans que no porten aquesta parafina, tu menges i la pell... Penseu que nosaltres treballem les pells, actuem sobre les pells del formatge. Per tant, moltes vegades el toquet d'intensitat està allà. A vegades, segons el vi que t'estàs prenent, pues no vols tanta intensitat i, per tant, el que fas és tastar una mica la pell, però no te la menges tota, no? Bueno, fas una mica el joc. Sobre el Brie, us volia explicar una cosa més. És un formatge que és molt curiós, perquè el Brie ara, sobretot aquests de nivell molt alt, el tenim com si fos un formatge d'alt nivell, top i tal, i era un formatge tradicional d'ús domèstic dels camperols del centre de França, de l'entorn de París, diguéssim. Però... que va aconseguir estar present a la coronació de Carlemany a l'any 800 o a les negociacions del Tractat de Viena de 1815. És a dir, tela d'història que té i...
Quant de glamour.
Quant de glamour, diguéssim, no?
I acabem amb una proposta per tastar aquests formatges. Avui ens convides a entrar a l'obrador de Xerigots, al carrer Comerç de Vilafranca.
Sí. Bé, a l'obrador fem uns tastos, unes activitats molt xules, amb molt d'èxit. Les iniciem amb un passeig pel carrer Comerç, explicant la història d'aquest carrer i del que va ser el barri del Molí d'en Rovira, doncs, al segle XIX i principis del XX, del que va suposar l'arribada del ferrocarril. Després fem una visita al nostre obrador, baixem els cups, coneixem l'evolució dels formatges, coneixem tot allò que, amb línies molt bàsiques, tot allò que Xerigots fa per posar els formatges al punt òptim de consum, i acabem el xou...
A taula.
A taula, exacte. Amb un sopar o un dinar, que són 5 vins i 20 formatges. Aquesta és una activitat que fem periòdicament, que venem tiquets online, que és curiosíssim, que ens ve molta gent del Penedès, però que ens ve molta gent d'arreu de Catalunya, de Girona, de la Seu d'Urgell, de la Vall d'Aran, de Tarragona, de la Conca de Barberà. Ens arriba gent de tot arreu, és una activitat que funciona moltíssim, que ara, aquestes properes setmanes, durant el mes d'agost, no realitzarem activitats, és a dir, a l'agost parem, però que al setembre ara ja tenim a la venda tíquets pel mes de setembre i que ja anem a ple rendiment, encarant, diguéssim, el que seria ja l'època més activa de tastos, que serà, doncs, ja fins a final d'any. Fins a Nadal anirem a tope fent tastos amb aquest esplèndid xou que la gent s'ho passa pipa, de 5 vins i 20 formatges, perquè el que acabem fent és explicar molt on som, què fem, com ho fem amb els formatges, fer una pinzellada al principi dels 5 vins i dels 5 formatges, i llavors ja deixem a la gent que gaudeixi fent una bacanal de vins i formatges a tope.
Aquesta és la paraula, bacanal. No mengeu, sobretot, abans d'anar-hi, perquè sortiu rodolant.
És molt important, quan s'acaba, si és un sopar, que quan arribis a casa posis a la tauleta de nit una ampolla de litre i mig d'aigua, perquè la necessitaràs aquella nit.
O vagis a fer un gin tònic per rematar-ho i baixar una miqueta, no? També. Jordi Bertran, moltes gràcies. Un plaer comptar amb tu. Cada setmana ens veiem. Dilluns vinent.
Adéu-siau. Molt bé.